Fernández, bona vesprada.
Hola, una salutació a tots.
Vinga, a veure, grans trets, que després l'anirem disseccionant una mica, però per què el diumenge previ a la Setmana Santa, el que vàrem celebrar ahir mateix, se'l coneix com a diumenge de Rams, Quique?
Doncs es coneix com a diumenge de Rams perquè n'hi ha la benedicció dels Rams. És a dir, però en realitat el nom oficial seria diumenge de Passió.
Sí.
El que passa és que li hem dit de Rams perquè tenim els Rams, no? Que això és una celebració que es fa des del segle IV, una cosa així. Però en realitat, juntament amb el diumenge de Rams, que és una cosa molt maca, però també és el diumenge de Passió, perquè és el diumenge en el que se'ns llegeix tota la Passió.
Sí, es proclama, la Passió.
I es proclama tota la Passió aquest diumenge, que un podria dir, bueno, però si ja llegiran una part el dijous o el divendres, si però dijous o divendres, encara que hi hagi gent que no ho sap, no són celebracions de precepte. Molt importants al poder viure un cristià aquest, però no són de precepte.
És interessant.
Després el diumenge de Rams i el de Resurrecció, i llavors ja a la Resurrecció ja no és qüestió de llegir la Passió. I per això ens llegeixen, la proclamen al diumenge de Rams.
Correcte.
Diumenge de Passió.
Correcte. Els habituals del programa el coneixeu de sobres, és el nostre diaca de guàrdia, l'hem batejat així, el guàrdia, una mica de les essències als camins, i en aquests programes especials de Setmana Santa doncs no podia faltar, evidentment. En aquest cas, el Quique ens ajudarà a conèixer una mica millor la litúrgia, que està molt lligada amb la Setmana Santa, com dèiem, el diumenge de Rams, o diumenge de Passió, com ell ens ha especificat, que ja varen viure ahir com a punt de partida d'aquesta setmana. Per exemple, Quique, és un diumenge una mica diferent en què es fa aquesta processó abans de celebrar l'Eucaristia. Quin sentit té aquesta processó, Quique?
Doncs aquesta processó ens recorda l'entrada de Jesús a Jerusalem. Uh-huh. Jesús va anar a Jerusalem per celebrar la Pasqua, com feien tots els jueus que podien.
Sí.
De tal manera que fixa't que a Jerusalem vivien unes 80.000 persones, més o menys, uh-huh. I potser hi anaven 150.000 persones més.
Sí, sí, sí.
200.000 persones més. O sigui, una barbaritat, era turísticament esponjosa, un turisme religiós, però... I llavors Jesús va anar i els que estaven en aquella ciutat de Jerusalem el van reconèixer com el Messies. Uh-huh. I el van rebre com el Messies.
Exactament. Sí, 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 sí. I llavors, què simbolitzen les palmes i els rams? Com és que a Catalunya, justament, són els padrins de bautisme els qui regalen aquestes palmes als fills? Estem barrejant dues preguntes, però el simbolisme de les palmes i els rams i la tradició.
A veure, podrien ser palmes com podrien ser d'altres plantes. Uh-huh. Nosaltres hem pensat en lo de les palmes perquè li veiem sempre la part aquesta oriental, no?
Sí.
Encara que després la palma acaba sent tot un símbol del que és el martiri.
Clar.
Quan nosaltres a la iconografia veiem un màrtir, sempre porta una palma a la mà.
Uh-huh.
Doncs podien haver sigut en aquell moment palmes o altres coses, no? Això nosaltres... Potser hem pensat més en les palmes de cara a que pensem en aquella terra amb palmeres.
Sí.
I, això de que ho regali el padrí... Bueno, jo dic la madrina, perquè el padrí li toca la mona, que és més cara.
És veritat, és mona padrí, palma madrina, sí.
Acostuma a ser. Aquesta és una costum molt catalana i crec que és molt a veure també això, amb repartiment de palma mona, no?
Ja.
En tot cas, el que sí que també simbolitza és que el padrí és l'acompanyant de la fe.
Uh-huh.
No és veritat que el padrí del baptisme sigui el que s'ha de fer càrrec de si uns pares falten. No, estan els avis, els tiets, hi ha moltes persones amb molta més propensió i responsabilitat.
Sí.
Però sí que el padrí ajuda els pares, i si falten els pares, el que fa és ser l'acompanyant de la fe d'aquell nen.
Sí, el padrí...
Per tant, li fa aquest regal que és tan... té aquesta simbologia religiosa.
Clar, està vinculat amb la fe i, com tu deies, amb el ser cristià i amb el martiri. Parlem un segon, si et sembla bé, d'aquesta rebuda que tu ens deies del Senyor a Jerusalem, perquè uns dies abans de demanar la seva mort, Jerusalem i els pelegrins que estan allà visitant per la Pasqua a Jerusalem reben Crist entre vítors, no? Entre càntics d'aclamació. Com si fos un rei, veritablement. Té a veure amb una idea equivocada aquí que de la missió del Senyor? Ells esperaven un altre tipus de messies?
Sí, el primer de tot és que aquells jueus rebin a Jesús com a Messias no vol dir que creguin de ser el fill de Déu. Uh-huh. Hi ha unes manifestacions de Déu, i aquesta és una de Jesús com fill de Déu, però hi ha unes manifestacions clarament, diguem-ne, que de tipus de filiació divina, com són el baptisme de Jesús, la transfiguració, sí, la resurrecció, evidentment.
Clar.
Però n'hi ha d'altres, com per exemple, quan els pastors van, o sigui, no podem pensar que els pastors, aquells que van a veure a Jesús al portal de Belén, tenien clar que aquest era el fill de Déu. Mm. Mm? És a dir, que, o que arribaven a entendre la profunditat d'això. Llavors, alguns dels que estaven aquí a l'entrada de Jerusalem, és possible que pensessin que era el Messias, però pels jueus el Messias no té per què ser el fill de Déu. David va ser un Messias pel poble d'Israel.
Sí.
El Messias era una persona que ajudaria, i alguns d'ells pensaven que seria que els ajudaria terrenalment, fins i tot alguns militarment, no? Contra els romans. Uh-huh. Llavors, això per una banda. I després hi ha moltes vegades que hi ha gent que es pregunta, però com és possible que els mateixos que li deien Hosanna després diuen crucifica'l? Uh-huh. I la resposta és molt senzilla. No, eren els mateixos. Hem dit que segurament hi hauria 200.000 persones o més a Jerusalem. Ni a Jesús el van rebre 200.000, ni en el pretori, en el pati del pretori, quan es demana que se'l crucifiqui, ni en 200.000 persones.
És un...
No tenen per què. És a dir, s'ha de ser honestos intel·lectualment i dir, escolta, jo no ho sé perquè no hi era, però molt fàcilment no entenen perquè ser els mateixos.
Es pot fer aquesta distinció, clar, evidentment. És un bon matís, perquè jo mateix en la pregunta t'ho he colat, aquesta percepció una mica equivocada de que els mateixos canvien de parer pràcticament en uns dies, no?
I jo vaig pensar durant molts anys, uh-huh, però un bon dia em vaig posar a estudiar la demografia de Jerusalem,
sí,
i vaig pensar, home, pensar que tots els jueus estan al pretori no caben.
Clar, és que és de lògica.
Els jueus estaven rebent a Jesús, a veure, crec que ens fem una idea a vegades una mica peliculera.
És interessant, home, i tant, això aquí, tendim molt a fer-nos pel·lícules. A Crist li cridaven justament, tu has...
O també hi ha el que pensa, sí, que Jerusalem era quatre gatos, i no, era una ciutat molt important i
home,
molt nombrosa.
Per suposat. Mira, justament tu esmentaves aquesta expressió Hosanna, no?, que li cridaven al Senyor quan va entrar a Jerusalem. Què significa aquesta paraula, aquest crit que dirigien al Senyor?
A veure, Hosanna seria molt semblant a beneït, és a dir, Hosanna, el fill de David, beneït el qui ve en nom del Senyor. Hosanna és una paraula de com d'agraïment i reconeixement, una paraula de benedicció.
Sí.
No té, a veure, n'hi ha paraules, Hosanna, aleluia, fins i tot amén, no tenen una traducció exacta. Mm-hmm. Quan nosaltres diem que amén vol dir així sea, estem reduint a l'amén. No són paraules amb una traducció exacta, uh-huh, perquè són molt més profundes dintre d'aquell món jueu, i ens ha passat a nosaltres els cristians també d'una manera... Jo no he traduït mai la paraula aleluia.
És veritat.
Què vol dir?
L'hem adoptat.
La goig, però se'ns queda curt.
Uh-huh. Sí, sí, és cert, hi ha moltes paraules que és difícil traduir-les i que directament li agafem el sentit, no? En aquest cas, Hosanna és una...
I en el sant és igual a l'idioma en el que el fem, castellà, uh-huh, català, tal, anglès, tal, sempre surt a l'Hosanna.
Voldria terminar doncs recordant el que vam viure ahir, perquè en aquesta celebració de Diumenge de Rams, Diumenge de Passió, hi ha aquesta primera proclamació de la Passió en precepte, no?, que després es repetirà també en la celebració de Divendres Sant. Una proclamació de la paraula que té certes particularitats, perquè es recomana que sigui proclamada o cantada a tres veus, i pot ser que normalment aquesta proclamació està reservada a un ministre de la lectura, a un lector, a un diaca, a un prevera, però aquí pot participar també un laic, no?, en aquest cas.
Sí, perquè per començar, moltes comunitats no tenen tres preveres, no?
Clar, sí.
És a dir, la part, diguem-ne, de narrador i la part del que nosaltres diem tradicionalment la sinagoga, que és el poble, no tenen per què fer-ho al prevera. El que el prevera sí que és important que s'hi pot, perquè podria passar que hi hagués algú que no volés, no?
Faci el paper de Crist.
Faci la lectura com la part de Jesucrist, no?
Sí.
Representant a Jesús. Podria passar que n'hi hagués una celebració en algun lloc on que ja és sec o s'ha quedat afònic o podria passar, eh?
Podria passar, clar.
Ja de tot. L'església mai demana coses impossibles, no?
Exactament.
O sigui que normalment, si es fan en tal, el que s'ha de dir que nosaltres proclamem en la, diguem-ne que el Divendres Sant sempre la lectura de la Passió és diferent del que fem el Diumenge de Rams, perquè el Divendres Sant sempre és de Sant Joan.
És cert.
Mentre que les altres tals són les sinòptics, Mateu, Marc, Lluc. Però el Divendres Sant és la de Sant Joan. I sempre s'ha d'intentar que siguin tres lectors. I jo crec que la gran majoria de parròquies, a part del prevere, es poden trobar dos lectors que s'ho preparin una mica, perquè sí que està bé, no només a aquest dia. Sempre les lectures han de ser ben preparades perquè tota la paraula de Déu ens arribi i no es perdi el camí.
Quique Fernández és diaca, teòleg, també biblista, director de l'Escola d'Animació Bíblica de Barcelona, i en aquest primer programa especial ens ha ajudat a parlar del que ja vàrem viure ahir, el Diumenge de Rams. Gràcies, Quique, com sempre, regalant-nos matisos i dades interessants que ens ajuden a viure millor les coses i a conèixer-les millor. Gràcies per tot, Quique.
A vosaltres, i ja des d'endavant, bona Pasqua.
Exactament, i bona Setmana Santa, bon Tridu Pasqual i bona Pasqua. Vinga, una abraçada.
Molt bé, una abraçada.
Respirem i seguim recorrent els nostres camins, mirem cap a un clàssic de casa nostra, les Passions.